Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, en marxa l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
David de la Cruz enceta avui el Giro d'Itàlia, la primera volta gran des del seu aterratge al Team Sky, una cita d'aprenentatge pel sabadellenc que farà de gregari de Chris Froome a la Corsa Rosa. S'han tratat en donar suport al seu cap de files, però també n'aprendre del britànic mirant de reull a la Vuelta, on el de Campoamor vol ser el Froome del Team Sky. Vol liderar l'equip anglès per acabar entre els primers classificats. Avui arrenca el Giro a Jerusalem, 3 dies a Israel, abans d'anar cap a Itàlia i per endavant milers de quilòmetres amb etapes mítiques, amb ports clàssics, amb escenaris històrics, per demostrar un cop més que l'Sky no es va equivocar quan es va reforçar amb De la Cruz, per no pensar tant en la general a nivell individual, sinó grupal, en fer guanyar Froome la màglia rosa, un nou paper, l'exigència de sempre i sobretot el plaer de tenir un cop més David De la Cruz entre els millors del pilot.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al capdavant de la tècnica del programa, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Xerrarem amb David de la Cruz, el representant sabadellenc al Giro. També sentirem Toni Saligrat en la prèvia de l'últim desplaçament de la Lliga del Sabadell, les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez i, entre altres temes, la promoció d'ascens del Club Natació Sabadell de tenis taula i el 50è aniversari del Campionat d'Espanya de Primera Divisió, guanyat pel Sabadell d'handbol.
I fora de l'hotel?
L'Atlético jugarà la final de l'Europa League el 16 de maig a Lió contra l'Olympique de Marsella. Ahir victòria a Matalassera 1-0 contra l'Arsenal amb gol de Diego Costa per accedir així a la final, mentre que a l'altra semifinal els francesos van haver d'anar a la pròrroga per passar ronda, tot i perdre 2-1 a Salzburg. Avui arrenca la jornada 36, tant a primera com a segona divisió, Sevilla-Real Sociedad a les 9 al Pizjuán, a la mateixa hora un grau per sota al Corcón Cultural Leonesa. És la jornada del clàssic, diumenge a 9:15, Barça-Madrid. I el Real Madrid s'ha assegurat el primer lloc de la fase regular de la Lliga CB de bàsquet després de guanyar ahir el Baskonia 101-89. De retruc, aquesta victòria afavoreix les opcions del Barça-Lassa d'acabar segon aquesta fase regular. A la mateixa, els blaugranes estan empatats amb els vitorians. Finalment, en handbol, avui arrenca la Copa del Rei al Madrid Arena. El Barcelona-Lassa juga als quarts de final contra el Valladolid a 9:15, mentre el Freiking Granollers juga a 5:15 contra l'Àngel Ximénez de Puente Genil. Si tots dos equips guanyessin, es trobarien a la semifinal.
I a les xarxes socials.
El degoteig de samarretes i famosos que donen suport al torneig solidari de malalties estranyes. L'últim, per exemple, l'exfutbolista Alfonso Pérez Muñoz.
Hola, chicos. Os animo a que participéis en el cuarto torneo solidario que se celebrará en Sabadell, de enfermedades raras. Es importante todo vuestro apoyo. Os esperamos allí. Animo a todos los que habéis hecho posible que este torneo se celebre un año más. Venga, saludos, gracias.
Entre les últimes adquisicions per la subhasta, una samarreta de les Palmes donada per Paco Gémez, la de Borja Valero a l'Inter o la del sabadellenc Cristian Tello al Betis, entre d'altres. Podeu trobar tota aquesta informació de la subhasta solidària a les xarxes socials, per exemple, torneo-solidario-er a Instagram.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Avui és divendres, però és un divendres diferent. Avui arrenca una nova edició del Giro d'Itàlia i per això ens fa especial il·lusió poder saludar sempre aquell dorsal que busquem en tots els pilots, el dorsal del sabadellenc que ens dona alegries en totes les curses internacionals. David de la Cruz, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Esperant que comenci ja una nova edició del Giro d'Itàlia, en la qual el teu paper és un pèl diferent, no? Vas amb una idea molt clara, vas a donar tot el que tinguis de tu per ajudar al cap de files com és Chris Froome, i al final, quan un afronta una volta de 3 setmanes, és sempre diferent que no pas una d'una setmana o alguna puntual d'algun dia, però fer-ho amb un cap de files com Chris Froome ha de canviar tot.
Sí, la veritat és que és una forma diferent d'afrontar una volta gran que respecte a les dues darreres que he fet, no? Les dues darreres competicions, no? Que anava amb la idea de fer la Fórmula General per mi mateix, no? I fer un resultat jo mateix. Però bueno, amb un equip com l'Sky, amb un corredor com el Tristum, doncs una de seguir, doncs, que quan està ahí hi ha l'opció de poder guanyar la classificació general i, per tant, doncs, tot l'equip anem amb la idea de donar suport. I a nivell personal, doncs, bueno, serà una bona oportunitat, no?, per fer un bon treball per ell, per deixar-me veure, però sobretot també per aprendre de cara a la Volta a Espanya, no?, al cap i a la fi són oportunitats, no, de veure si, encara que no vas amb la idea de dir, ostres, vaig a fer el meu resultat, però segur que puc aprendre coses molt interessants d'un líder com Chris.
Al marge d'aquest aprenentatge, David, un quan va de gregària, donar un cop de mà al Chris, també pensa en la general de retruc? També pensa, anem a veure si puc estar entre els, jo què sé, 10, 15, 20 primers, o això després el mateix desgast del dia a dia et provoca que no puguis pensar en una general?
No, o sigui, podries pensar-ho, no, en un altre equip, però jo penso que l'equip Sky, l'objectiu és clar, és anar a guanyar la cursa. Ningú pensa anar a fer el seu puesto, no, ni en marcar-se etapes. L'objectiu és anar a guanyar la cursa amb el Chris i després, doncs, està clar que són 3 setmanes, són moltes etapes i es poden donar moltes oportunitats, no? I al final el camí es pot obrir sempre, però a partir de tu vas amb la idea de fer el teu, de complir el teu rol, no? I som 8 corredors i que tenim l'objectiu de donar el suport necessari a Chris perquè guanyi el Giro, i el que havia de fer un objectiu molt important com per nosaltres, no? Pel Team Sky, pel nostre sponsor, que tenim un sponsor molt important, que tenen un gran mercat a Itàlia, i per tant, bueno, amb la idea de donar-ho tot.
Al meu costat aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, el Joan Blanc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Quin Giro, eh? Ja no només perquè hi sigui el David de la Cruz, sinó perquè porta un tros d'equip al seu costat, el Team Sky. Els companys de viatge són realment molt bons, però també amb molta competència. Un Giro que té també molts favorits.
Sí, home, sense anar més lluny, hi haurà el guanyador de l'any passat, el Tom Dumoulin, amb l'equip Sunweb, el Fabio Aru, que és un dels fitxatges estrelles del Team Emirates, que evidentment, sent italià, doncs té aquest Giro d'Itàlia entre cella i cella. Algun altre que no podem descartar, com el Thibaut Pinot, que ha demostrat en el Tour dels Alps, l'última prova on també va estar el David, que estava ja allò finet de forma, i llavors aspirants, no?, com els dos colombians, per exemple, el Miguel Ángel López o l'Esteban Chávez, el Tim Wellens, que també ho pot fer molt bé, el Rohan Dennis, bé, veurem com va, però la veritat és que hi ha força nivell en un Giro d'Itàlia que tindrà 3 etapes per Israel, la primera de Jerusalem, que és una contrarrellotge, un pròleg, com se sol dir en el món del ciclisme, de 9,7 quilòmetres, dues després de Haifa a Tel Aviv i de Beersheba a Eilat, i després ja tot per territori italià, amb una única contrarrellotge individual de 34,2 quilòmetres, la 16a etapa, i amb un final, allò, entre mig de la contrarrellotge, tenim ports abans, els Dolomites, i amb un final d'etapa, amb un final de Giro, més ben dit, que tret de l'última etapa a Roma, segurament acabarà de decidir la Maglia Rosa.
Sempre diuen, David, que el Giro és, potser no té el glamour del Tour, però sempre és la més dura de les tres grans. Estàs d'acord o no?
Sí, és una cursa molt dura, no? Pel fet primer que l'època, l'alçada de l'any en què estem, pots agafar dies amb meteorologia molt adversa, no? Perquè, bueno, pots trobar-te pluja, pots trobar-te neu i pots trobar-te fred de veritat, no? Coses que no acostumes a veure, doncs, potser al Tour o a la Vuelta. També, doncs, bueno, aquest és un fet, i també és el fet que les etapes són molt llargues, hi ha etapes de 230, 240, 250 quilòmetres, i tot afegit amb altres ja, no?, que hi ha entre etapes, i aquest any, doncs, bueno, d'una forma també, doncs, especial pel fet de que arrenca Israel, i doncs, és molt important, després a Sicília, una altra ja cap a Itàlia, és a dir, que és una cursa en què hi ha molts dies que surts de l'hotel a les 8:30 al matí i no arribes fins a les 2 de la nit, i per això, ostres, això dia rere dia, doncs causa molta fatiga, i potser és de les voltes de 3 setmanes que més necessito és la darrera setmana, no? Vinyet, potser que curses com la Vuelta o com el Tour, la segona setmana, la primera setmana és molt important, i gairebé l'última setmana no costen haver-hi molts canvis, no? I aquí al Giro sí que poden haver canvis a la darrera setmana perquè bueno, perquè la carrera en si porta un desgast molt exigent, i per tant, doncs, una miqueta més de marge que algú pugui explosionar l'última setmana, tant per bo com per dolent.
Et volia preguntar, perquè aquesta és la primera gran volta que es farà aquesta temporada, i per tant la primera també que fareu amb 8 corredors cada equip. Això creus que pot influir o no?
Sí, home, ja hem vist aquest any que a les altres curses doncs també corríem amb un corredor menys, passàvem de 8 a 7, i és un corredor menys que es nota, no? Més quan tu vols, vas amb l'objectiu de guanyar una cursa, i per tant vas amb l'objectiu de treballar i de controlar totes les situacions que puguin haver-hi, un corredor menys es nota, no? Està clar que per això tenim un equip molt, molt potent, i som 8 corredors que estem molt bé de forma, i per tant, doncs, bueno, podem mirar de suplir això, però es nota, i jo penso que serà un factor que es veurà, doncs, en aquestes properes voltes per 7 setmanes, no? Com el Giro, el Tour, la Vuelta.
Heu repassat entre els dos una miqueta el que serà el recorregut d'aquest Giro d'Itàlia, amb la particularitat de començar a Israel 3 dies, amb una mica de tot, podríem dir. Alguna etapa, David, que tu tinguis marcada de dir, si tinc algun dia que em trobo bé de cames, que el Cris no em necessita, o que tinc una mica més de llibertat, aquesta és la que tinc unes ganes boges de disputar-la?
Bueno, això és difícil, no? Perquè al cap i a la fi, moltes vegades et mires una etapa i les cames aquí ja no t'acompanyen, i etapes que no te les mires i que t'acompanyen i les has d'aprofitar. Però, per exemple, la darrera setmana, l'etapa que fa el Coll de Finestre i l'etapa de Sestiers és una etapa que m'agrada. Ja la vaig fer a Geo-15, que em va anar força bé aquella etapa, amb aquell port que és un port serrat, ja que tens allà 8 quilòmetres, un port molt dur. Després també el Coll de Sestier, que és un port una mica no tan dur, però bueno, també és interessant. Doncs aquella etapa sí que m'agrada, no? Però bueno, al cap i a la fi totes les etapes estan importants.
Com està el Cris, David? Perquè terreny hi ha per atacar, per fer-ho bé la contrarrellotge. En aquest sentit, potser el Tom Dumoulin, no, que és el vencedor de l'any passat, ha demostrat també que puja molt bé, però contrarrellotge potser seria el rival més fort que podia tenir el Cris, i en canvi només tenim el pròleg i l'etapa individual aquesta de 34 quilòmetres que dèiem. Però no sé com el vas veure, què us va dir ell després d'aquest Tour dels Alps, com estava de forma?
Bé, el vaig veure molt bé, molt, molt motivat, amb les idees clares i amb l'objectiu de guanyar el Giro, no? Me'n recordo que, per exemple, després de l'etapa Reina del Tour dels Alps, que hi havia 30 quilòmetres més de bicicletes des de l'arribada fins al hotel, i va agafar i va tornar a bicicleta, no? I que ja veus que el Giro era l'objectiu de que anava al Tour dels Alps per acabar de fer un bon bloc d'entrenament, i aleshores vam amb el Giro amb tota la idea. Està clar que potser no és el Giro més crono que hi ha, el rival així, doncs, de la General, que va molt bé en crono, doncs, és el Tom Dumoulin, no?, el campió del món d'aquesta especialitat, i serà un rival molt dur pel Cris, però bueno, també en vers altres corredors de la General, com poden ser el Fabio Aru o corredors d'aquestes característiques, penso que el Cris pot aprofitar per obrir camí respecte a aquests corredors, no?
Deies com vas fitxar pel Team Sky que anaves precisament per aprendre de gent com Chris Froome. Les primeres voltes ja per etapes, ara que dèiem el tema del Tour dels Alps i de més, el dia a dia, el colze amb ell, què és el que t'ha servit a tu per dir, ostres, d'això estic aprenent, o aquell punt de, fins i tot, d'empatia personal, de treballar quan un és company d'equip d'una megaestrella com és el Chris Froome, amb què et quedes aquests primers dies com a company?
Doncs em quedo amb la tranquil·litat, no?, amb el que afronta les etapes de muntanya, amb com es comunica amb els companys, com intenta fer pinya amb tots els companys i com intenta motivar-te també durant les etapes, però sobretot amb aquest punt de tranquil·litat, no? El Cris sempre va veure que comença un port, doncs, i acostuma a anar més al seu ritme, o és la seva forma de córrer, no? I això és simplement pel fet de que té molta tranquil·litat, de que té confiança i sap que és el que pot fer. I per tant, doncs, bueno, penso que la tranquil·litat que mostra i la forma de comunicar-se amb els companys per demanar el que ell vol o per motivar els companys a l'hora de assolir l'objectiu, penso que és molt important, i és una cosa que els canvis m'ha quedat i que segur que ben segur que m'ajudarà en el futur.
També, David, suposo, el fet de conèixer com, evidentment, has fet voltes ja per Itàlia i saps com és el públic italià, però per veure com és el públic en el Giro, no? Que sempre diuen que és una de les característiques principals d'aquesta gran volta, el públic, el veure com estan a sobre dels ciclistes, etcètera, etcètera, no?
Sí, és una cursa que pots veure que l'afició ho viu, no? Qualsevol poble que vas et trobes un munt de detalls de color rosa, no? En honor al mallot de líder, la gent surt a la carretera, o sigui, és una volta que trobes moltes voltes que hi ha molta afició, però amb el Giro, ostres, és un punt especial que la veritat que s'agraeix.
Per anar acabant, David, especial, jo entenc sobretot, ja a mi m'ha creat especialment l'atenció una etapa, que és la sisena que acaba l'Etna, i també que acaba Roma, el Giro. Són dues places que segurament per història i per escenari, al final el ciclisme no només és un dia de competició i prou, és tot el que hi ha al voltant. Ara que comentava el Joan el tema de l'afició, el poder acabar en un volcà una etapa o acabar en una ciutat gran com és Roma, també té un plus especial, no? Potser, ara diguem romàntic, però potser a mi m'agrada aquest tipus de competicions i d'etapes.
Sí, és que té un punt especial, no? A més, aquest any, doncs, bueno, han sabut fer un recorregut doncs, atractiu en aquest aspecte, no? Començar una ciutat com Jerusalem i acabar una etapa com Roma, doncs té el seu punt d'història i el seu punt romàntic que li dona aquell què, no? Aquell punt de diferència potser amb altres carreres. Després, bueno, al final l'Etna serà un final molt maco, és un port dur, acabar en un volcà és impressionant i sobretot és un dia molt important perquè és el primer final de muntanya i serà el primer dia que els líders de la General voldran mostrar quin és el seu rol a la carrera i per tant doncs, bueno, això tindrà un valor afegit. Després altres esports com el Tom Collant, que són mítics, que potser són dels esports més durs que podrem trobar a Europa, doncs, bueno, per exemple, que han fet una cursa, doncs, allò, amb un punt de romanticisme o un punt d'història que l'aficionat ho agrairà.
Doncs estarem ben atents. Aquesta corsa rosa enguany amb el David de la Cruz, Joan, dorsal 182. Per tant, des d'avui a Jerusalem, cap endavant, 3 setmanetes per estar pendent de la televisió. David de la Cruz, des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, com sempre, tota la sort del món, que tinguis bon cop de pedal, aquestes primeres sacsejades a l'Etna, etc, que puguis aguantar bé el tipus i que feu una carrera enorme. T'esperem aquí a la tornada, segur que amb èxits. Una abraçada, sort!
Una abraçada i moltes gràcies.
Joan, només queda això, que desitjar-li al David bona sort i que gaudeixi també en un giro com aquest, que la veritat és que fa patxoca com a espectador.
Sí, home, amb aquestes 3 etapes a Israel, que són la principal novetat, després la quarta sortint de Catània, que és Sicília, per tant, moltes novetats, moltes coses que ens preparem per viure en aquestes pròximes 3 setmanes, des d'avui i fins que acabi la Corsa Rossa a Roma, i tant de bo que si no pot guanyar el David de la Cruz, com a mínim que ho faci el Chris Froome i ell sortir beneficiat amb el Team Sky.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, no, un altre tipus de vitamina.
D'acord, d'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamina sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
El Sabadell té la permanència matemàtica a la butxaca. Amb la feina feta, toca mirar la copa. A 3 punts, faltant-ne 6 pel final. El repte és difícil, però després de tombar el líder, el Mallorca, els arlequinats encara tenen més fam.
Els dos que queden, jo l'únic que vull és que l'equip continuï, però ja no és per arreglar, per netejar, perquè la gent se trau... No, perquè ho mereixem. O sigui, nosaltres estem jugant a un nivell, estem treballant a un nivell que mereixem molt més del que tenim.
Sabadell en joc.
Diumenge, des de 11:45, a l'Antonio Puchades de Paterna, últim desplaçament de la temporada. València-Mestalla, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, soy Arturo, jugador del Sabadell, y os invito a escuchar los partidos en Radio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
9 minutets i 2:45 de la tarda. Deixem ara sí el ciclisme, de que una estoneta sortirà en el pròleg inicial a Jerusalem el David de la Cruz. Anem a parlar d'aquesta penúltima prèvia de partit. Avui ens agradaria poder saludar a Miguel Grau, a l'entrenador del València-Mestalla. Malauradament, el conjunt xe decideix que els seus entrenadors només parlen per mitjans oficials del club. Per tant, no podrem sentir, no ha fet roda de premsa, a diferència d'altres entitats, tampoc permeten que l'entrenador parli, no podrem sentir a Grau, el tècnic rival del Centre d'Esports. Un desplaçament últim d'aquesta lliga Paterna, de demà passat a les 12, amb una única baixa confirmada, la de Marc Martínez, per sanció de cara a aquest compromís. Marc Pijuan, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Adri.
Avui ha parlat de nou Toni Celigrat, no sé què és el que ha dit, el més destacat del valencià.
Doncs certament que poques coses, ja poques novetats a aquestes alçades de temporada, les que podem extreure de les paraules de Torrent. Però vaja, si una notícia és la que es parla, o de la qual es parla més aquests dies, entre jugadors i ara també entre tècnics, és la possibilitat d'entrar a la Copa del Rei de l'any vinent. I també s'hi ha referit, òbviament, Celigrat. Diu que lluitaran per entrar-hi, malgrat saber la dificultat d'haver de retallar 4 punts en 6 dels que queden, i arribar en aquesta marge, que és el que marca ara entrar o no a la Copa del Rei. Per a Toni Celigrat, l'important és que aquest objectiu és real i possible, i per tant s'ha de lluitar.
Però sí, està bé marcar-se i fixar-se objectius, i objectius ambiciosos i reals. I ara mateix aquest objectiu de Copa del Rei té aquestes dues característiques, no? És un objectiu ambiciós, tal com s'ha donat la temporada, que crec que li aniria molt bé al club i a tots naltres, i a més és un objectiu real, difícil però real.
A 4 punts, faltant-ne 6 pel final, per tant, per tenir opcions de classificar-se a aquesta competició del caos, s'ha de guanyar com a mínim sí o sí els dos partits que resten, i a partir d'aquí esperar el que faci la resta. El primer diumenge, com diem, l'Antonio Puchades a Paterna contra un filial del València, del qual també n'ha parlat avui Celigrat.
Sí, un equip que ja té la feina feta aquesta temporada, però que és un filial i segur que complicarà i força les coses diumenge. Celigrat ha volgut analitzar el conjunt valencianista, del qual diu ha viscut enguany dues temporades en una, i ho ha resumit així.
Jo crec que han hagut dos Mestalles diferents. Està el primer Mestalla de Lugo Pénez i està el Mestalla de Miquel Grau. Mestalla de Lugo Pénez, que feia una de cal i una d'arena. I després està el Mestalla de Miquel Grau, que és un Mestalla molt previsible, que competeix molt bé, que és molt difícil de guanyar, que amb pilota i tot el que és fase d'atac tenen un nivell altíssim, i que com gairebé tots els filials que tenen tant de talent ofensiu, pues, ja ho saps, la manta és curteta i se te destava per un altre costat, i a nivell defensiu pues, la veritat és que no tenen aquest nivell, no?
Per acabar, Adri, amb el tema aquell de si poden o no jugar altres tipus de jugadors en aquesta recta final de campionat. Ja fa uns dies que Celigrat ve dient que aquestes coses ell no les practica gaire, però
o sigui,
vaja,
Mario, Sergio Montero, Román Carrillo, companyia, no?
Sí, i certament avui allò pregunta, quan la cosa ja està feta, Toni, no sabem si hi haurà alguna concessió, com dirien els francesos, rient de rient.
Sí, no, és que no sé les concessions per a què han de ser, la veritat. És a dir, l'objectiu aquesta setmana és guanyar, no? Guanyar a un equip que no li guanya ningú a casa, a un equip que està intractable sobretot a casa. I nosaltres què volem fer a Mestalla? Estem dient que volem guanyar, no? I tindre un objectiu de Copa del Rei. Llavors això està, és totalment contradictori amb donar coses a ningú. Aquí hem de continuar igual, competint al màxim, la gent que més s'ho mereix jugar, i els que no poden entrar pues, tindran que esperar una altra oportunitat, que en queden poques ja.
Atenció, de seguida anem amb les estadístiques. Tenim ja per aquí el Miguel Ángel Rodríguez, però les xifres contra els equips de la part alta, Marc, la veritat és que espanten una miqueta.
Sí, ha fet referència a Saligrat també en aquesta roda de premsa, un equip valencianista que serà un rival dur. De fet, no perden els últims 11 partits a casa, i d'en aquests 11 ha jugat contra els 4 rivals que ara mateix ocupen els llocs de promoció d'ascens. Doncs bé, en aquests 4 partits, 2 empats i 2 victòries, eh? Empat, victòries contra la Mallorca i contra el Villarreal B per 2-0 i 2-1, i empats a 3, tots dos partits, contra el Cornellà i contra l'Elche. Per tant, rival complicat.
Bona dada i bona manda. L'estadística sempre Toni Saligrat. Partit l'últim de la temporada en horari matinal, diumenge a les 12.
Sí, com sempre, des de mitja hora abans, ja ho sabeu, la prèvia, la sintonia de Ràdio Sabadell, al Sabadell en joc.
Gràcies, Marc. Fins ara.
Fins ara.
Anem a repassar una miqueta de números amb el Miguel Ángel, va.
Llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez, què tal? Com estàs?
Bona tarda, Adri. Molt bé.
Últim desplaçament de la temporada ja, això s'acaba.
Això s'acaba, ja està una altra temporada al sac.
Parem-te més d'allà. Venim de Mallorca, un equipàs amb precedents a primera, a segona, gairebé totes les categories ara ja. Amb el València Mestalla, home, déu-n'hi-do, també la de vegades que s'ha creuat en el camí al Sabadell.
Déu-n'hi-do, sí, sí. 33 partits oficials entre Sabadell i Mestalla, 29 partits de Lliga, 2 de promoció de descens a tercera divisió, la temporada 73-74, que es va salvar el Sabadell, i 2 de Copa del Rei. Curiosament, el primer precedent entre Sabadell i Mestalla va ser en Copa del Rei, i dic curiosament perquè, clar, Mestalla és un filial, i el filial, els filials ara mateix ja no juguen Copa del Rei, sí, però abans,
crec que des d'aquella final,
70,
no?
sí que jugaven.
Des de la famosa final aquella Madrid 6-Castilla 1, que crec que deixen de jugar-la, no?
Pot ser, no ho sé exactament, però sí que podria ser des d'aquella data.
Dues cites, dos precedents de promoció de descens a tercera divisió, dius, als anys 70. Per tant, estem parlant de segona divisió A en aquell moment?
Sí. El Sabadell va quedar, no sé la posició, però dels últims de segona divisió, i el Mestalla dels primers de tercera divisió. Van jugar promoció de descens. El Sabadell va empatar 0 a Mestalla, i a la tornada, victòria 2-0 aquí a la Nova Creu Alta, i es van salvar, tot i que la temporada següent vam acabar baixant a tercera divisió.
Si ens centrem, per exemple, en el balanç aquí a Sabadell només contra el Mestalla, com està el capítol aquest de Sabadell-València Mestalla?
Bueno, el balanç global és de 12 victòries del Sabadell, 12 empats i 9 victòries del Mestalla, o sigui, balanç lleugerament superior, positiu pel Sabadell, 40 gols arrequinats i 37 valencians.
Aquest al general?
Aquest és el general, sí.
I si anem cap allà?
Visites del Sabadell al filial de València, fins ara 16, o sigui, la de diumenge serà la 17a visita. De moment, només 4 victòries del Sabadell, 7 empats i 5 victòries del València. Hem marcat 20 gols allà a València i n'hem encaixat 23.
Home, està prou igualat, potser pel tema de ser un filial, perquè al final, de normal, l'altre ja pensava, per exemple, en les eliminatòries de semifinals, de quarts de final de la Champions i de l'Europa League. Aquest any s'està veient moltíssim la importància del factor camp, o sigui, gairebé tothom guanya a casa, la majoria ho fa golejant, després quan va a l'estadi del rival li costa moltíssim més, i sembla amb dos equips diferents, i a nivell de precedents amb el Sabadell sempre o gairebé sempre trobem que hi ha moltíssima diferència. Per exemple, deies 12 victòries del Sabadell, de les quals només 4 allà, o sigui, 8 aquí a casa, es nota moltíssim, però dins d'això, 4 victòries, 5 derrotes fora de casa, potser és per la joventut del rival o no sé per què, però al final està força igualat, 20 gols a favor, 23 en contra, pensant per exemple la setmana passada contra el Mallorca, res a veure.
Bueno, a veure, 4 victòries de 16 visites del Sabadell al València, bueno, poden semblar poques, 7 empats, bueno, bastant igualat. Bueno, són números normalets, tampoc una victòria de cada 4 visites al València.
Per igualir una mica aquests números que podrien ser positius comparats amb altres desplaçaments, si ens fixem només en els últims precedents contra el filial Xe, aquí la cosa canvia, no? Fa força que no veiem el Sabadell guanyar contra el València Mestalla.
Doncs fa gairebé... Bueno, fa 9 anys ja, farà ara 9 anys de l'última victòria del Sabadell contra el València. En els 6 últims precedents, 3 empats i 3 victòries del filial valencianista, i com deien, l'última victòria és del maig... del 2009, en aquell 1-2 amb gol de la Plata a l'últim minut,
sí,
del temps d'afegit, en aquella ratxa
triomfal
positiva que portava l'equip de Ramon Moya, que el va portar cap al playoff de sense segona.
Estem parlant i molt aquestes setmanes sobre el tema del Zamora de Roberto Gutiérrez, sobre els números defensius del Sabadell, que estan sent realment molt bons. Si mirem una miqueta la maroteca contra el València Mestalla, la veritat és que ens porta a pensar que no són partits precisament de pocs gols.
No, té una papereta important diumenge Roberto a Paterna, perquè el Sabadell en les últimes 8 visites que ha realitzat aquest estadi ha encaixat algun gol. De fet, l'última vegada que el Sabadell va tornar de València sense encaixar cap gol fa 20 anys, el 22 de març de l'any 98, que vam guanyar 0-2. O sigui...
Déu-n'hi-do, o sigui, més de 20 anys, en aquest cas, sense...
Sí, una mica més de 20 anys.
Increïble. Sobre el Sabadell, arriba la cita de Zé, en plena inèrcia positiva, podríem dir, amb aquesta ratxa que sempre hem demanat de veure si el Sabadell encadena alguna que altra victòria seguida i podem mirar una mica més cap amunt. Doncs ha arribat just quan s'acaba la Lliga, però...
Ens ha faltat 2 jornades,
sí,
jo crec.
Sí, sí, una mica sensacions com les de la temporada de Miguel Álvarez, que semblava que la Lliga es faria llarga i al final se'ns ha fet curta. Com arriba el Sabadell, aquesta cita?
Bueno, ara mateix el Sabadell desè classificat en aquesta posició que sembla que serà la que, bueno, hem estat tota la temporada i acabarem en aquesta posició gairebé. 9 victòries, 21 empats i 6 derrotes, 31 gols a favor i 27 en contra. Els números fora de casa, 21 punts d'aquests 48, repartits en 4 victòries, 9 empats i 5 derrotes. Hem marcat només 14 gols a favor fora de casa, però només hem encaixat 15.
Déu-n'hi-do, tenint en compte que és l'últim desplaçament de la temporada, no són xifres precisament... Clar, depèn de com miris, si mires els gols a favor no arribes a una mitjana d'un per partit, en contra també, per tant estem aquí en una línia molt, molt, molt semblant. Portem 2 victòries seguides. Això, si pensem en una més, en la que seria la tercera, com a mínim aquesta temporada no s'ha aconseguit.
Aquesta temporada no s'ha aconseguit i la temporada passada tampoc. Portem 2 victòries consecutives, que és el segon cop que ho aconseguim aquesta temporada.
Sí, Llagostera i Alcoyano, la primera volta.
Correcte. L'última vegada que vam sumar 3 triomfs va ser el gener del 2016 amb Miguel Álvarez. Vam guanyar l'Eldense i l'Olímpic, però també vam guanyar entre cometes a l'Huracán, en aquell partit que la federació va decretar victòria
1-0.
Oficialment es compta com a victòria, o sigui, serien 3 victòries seguides, el que passa que té trampa.
I si no, crec que es va guanyar l'Horta aquell dia, que hi havia un amistós entre mig, o sigui, que si el vols comptar també...
No el comptarem aquest, però bueno, oficialment el partit de l'Huracán sí que es compta, el que passa que, bueno, he mirat l'última vegada que hem guanyat 3 victòries seguides sobre el terreny de joc, o sigui, guanyant de veritat. I ens hem de remuntar al desembre del 2013 i gener del 2014, llavors a segona divisió A i amb Miquel Olmo d'entrenador. Llavors vam aconseguir 4 victòries seguides guanyant el Zaragoza, el Tenerife, el Castilla i el Recreativo. O sigui que fa més de 4 anys que el Sabadell no suma 3 victòries seguides sobre el terreny de joc.
És aquella ratxa, que crec que és l'últim partit de l'any, que es guanya a Tenerife còmodament, oi?
Es guanya a Tenerife 0-3, que trenca una ratxa, diria que més d'un any sense guanyar fora de casa, i casualment el següent desplaçament a Huelva tornem a guanyar. O sigui, un equip que està més d'un any sense guanyar fora de casa, guanya 2 partits seguits.
És el 2-5 aquell estrany, ara no recordo...
Sí.
Sí, déu-n'hi-do, quina ratxa. I si no,
sí,
Huelva era un...
Ah, no recordo bé.
Huelva era una bona plaça per anar sumant. Si el Sabadell empata els 2 partits que li queden, aconseguirà igualar el rècord del Lemona del 1990, hauria d'empatar els 2 partits que queden. Però la primera volta ja va acabar amb aquest registre, justament aquestes 2 últimes jornades. Tu has tirat ja més per la part del i si no perd.
Si no perdem diumenge a Paterna, ja podem dir que el Sabadell acabarà la temporada sense encadenar 2 derrotes seguides, que té molt de mèrit, de veritat, i seria el primer cop en les 20 temporades que el Sabadell ha jugat a segona divisió B que no acaba una temporada sense, encaixar dues derrotes seguides.
O sigui, sempre fins ara el Sabadell, com a mínim, en algun moment de la temporada segona B, ha encaixat dues seguides de derrotes.
Que és lògic, perquè sempre hi ha un moment de la temporada que tens un bajón i perds dos, tres partits seguits d'aquells tontos, però acabes perdent. Doncs aquest any no ens hem perdut i parla molt bé de la competitivitat de l'equip de Toni Saligrat.
El València-Mestalla, què m'has de dir del conjunt valencianista?
Bueno, el València-Mestalla, que durant tot l'any ha estat allà la part mitja alta de la classificació, ara mateix és un 11è classificat, o sigui, just per sota del Sabadell, 47 punts repartits en 10 victòries, 17 empats i 9 derrotes. Compta la xifra de gols, tant a favor com en contra, ha marcat 58 i n'ha encaixat 51.
Estem parlant gairebé del doble del Sabadell.
Sí, és que clar, el Sabadell ha marcat 31 per 58 del València, el Sabadell ha encaixat 27 per 51 del València, o sigui, és que duplica les xifres tant a favor com en contra.
A casa?
A casa ha sumat 29 punts com a local dels 47 que suma, 7 victòries, 8 empats i només ha perdut 3 partits. N'ha marcat 35 gols, o sigui, el València ha marcat més gols a casa que el Sabadell en les 36 jornades que porta i n'ha encaixat 23.
I ara aquí tens dues xifres que són gairebé oposades. D'una banda està el tema de la sagnia de gols en contra de les últimes jornades, però per contra, a casa, la veritat és que els guarismes són bons.
Sí, mirant el tema dels gols en contra, que ja hem dit que n'han encaixat 51 de moment, en els tres últims partits de la València-Mestalla han encaixat 3 o més gols en cadascun d'aquests 3 partits. A l'Hèrcules li va fer 4, al Lleida Esportiu 3 i l'Elche a l'última jornada també li va fer 3. O sigui que, déu-n'hi-do, la defensa del Mestalla, a veure si ho aprofitem. I, com deies, els números com a locals, molt bons números de l'equip valencianista, que no perd a casa des de l'11 de novembre, o sigui, ja fa uns 6-7 mesos tranquil·lament. Aquell dia va perdre 1-2 contra l'Hèrcules i des d'aleshores 5 victòries i 6 empats a Paterna.
I em remates les dades de l'equip de Miguel Grau amb una sobre el tema dels gols a favor, i l'has comparat ja no només amb el grup 3 sinó amb tota la categoria.
Sí, com dèiem, el Mestalla ha marcat 58 gols en 36 partits, és l'equip del grup 3 de segona B més golejador, 5 per sobre del segon, que és l'Elche. I si mirem els 80 equips de segona B, només trobem un equip, que és un altre filial, per cert, el filial de l'Atlètic Club de Bilbao, que n'ha marcat 62, 4 més que el València. O sigui, els dos equips més golejadors de segona B són dos filials.
Home, no, segurament no sigui casualitat que el Bilbao Atlètic i que el València-Mestalla siguin els més golejadors.
El Bilbao Atlètic la setmana passada va fer 7 que era, no sé,
ajuda,
no? Va ser, però...
ajuda, no? A l'hora d'incrementar aquest registre. Aquí, la veritat és que avui el meu subconscient m'ha jugat una mala passada, perquè jo he vist el nom de l'àrbitre, és murcià, Salvador Lax Franco, i he dit, ah sí, aquest sí que em sona, error.
Error, perquè és un d'aquells casos que hem parlat moltes vegades de germans que són àrbitres, en aquest cas han xiulat Salvador Lax Franco, i a tu segurament et sonava José Lax Franco.
Els cognoms eren els mateixos, i això m'ha portat error.
Que José sí que es va xiular un partit a la temporada 2016-17, o sigui, la temporada passada, però Salvador, que té 27 anys i compleix ja la quarta temporada a segona B, de moment cap precedent amb el Sabadell, o sigui, s'estrenarà diumenge contra els arrequinats.
Ni que sigui per proximitat, sent murcià amb el València-Mestalla, sí que deu haver-li xiulat algun partit.
Sí, li ha xiulat 4 partits al Mestalla, de moment cap derrota del filial, 3 victòries del Mestalla i un empat. I per acabar-ho de rematar, les 3 victòries del València-Mestalla han estat contra equips catalans, o sigui, aquí hem de tenir por, i l'empat va ser contra un valencià, o sigui que... Bueno, són curiositats, però bueno, hem de tenir-ho en compte.
Recordo que en una de les primeres seccions vas qualificar o vas descriure un àrbitre com el pistoler de no sé on. Home,
de Zaragoza, crec que era.
Sí,
aquell bon home.
Doncs déu-n'hi-do la mitjana de Lax Franco, eh?
Sí, ha xiulat 12 partits aquesta temporada, de moment 7 victòries locals, 4 empats i una única victòria visitant, que crec recordar que va ser de l'Ontinyent a Morvedre, 1-2. I com deies, el tema de les targetes, gairebé 8 per partit, supera la mitjana que parlem cada setmana, que normalment estan 5, una cosa així. Doncs aquest,
mitjana molt alta, la
aquest
veritat.
Aquest col·legiat murcià, gairebé 8 grogues per partit.
I per acabar, la curiositat. Avui ens porta a un precedent precisament jugat a l'Antonio Puigades, a Paterna.
Un precedent a Paterna, que avui casualment fa 15 anys d'aquest partit.
Mira, números rodons.
Sí, vam empatar 3.
Jo hi era en aquell partit.
Tu hi eres?
Sí.
Pues mira, fa 15 anys estaves allà a València.
Amb 2 gols al temps afegit o en els últims minuts. O...
Sí. Un partit que vam empatar 3, llavors l'equip entrenava Roberto Elvira, que sí, va substituir a Pere Valentí Mora.
Amb la samarreta del centenari, si no recordo malament.
Sí, bueno, de fet és l'any del centenari. Aquell dia empatem a 3 amb 2 gols en temps d'afegit, l'últim de penal, i els 3 gols el fa Rodolfo Orife. Llavors, aquest hat-trick d'Orife és l'últim que ha fet un jugador del Sabadell fora de casa a segona B.
O sigui, l'últim hat-trick d'un jugador arlequinat fora de casa a segona B és de Rodolfo Orife, avui fa 15 dies contra
15,
el Mate...
15 anys.
Ai, 15. Sí, 15 dies ja m'agradaria.
I a Orife també li agradaria.
Fa 15 anys avui en el mateix escenari contra el mateix rival que el de diumenge. Ostres, boníssima la curiositat. Un any que home, va acabar... amb regust agradols, perquè fins i tot aquell dia, malgrat anar 3-1 en el minut 90 i van haver 7 o 8 minuts afegit, va ser un 3-3 que fins i tot vam tenir l'oportunitat d'acabar guanyant aquell partit 3-4 i després el Carmel gran no el vam tenir, però sí el petit, no?
Sí, després d'aquell empat a Paterna quedaven 2 jornades per acabar la Lliga. El Sabadell estava a 3 punts de les posicions d'ascens a segona divisió A. La setmana següent ens va visitar el Burgos, vam perdre per 0-1 i es van acabar definitivament les opcions de classificació per el playoff d'ascens, tot i que la setmana següent vam guanyar 0-2 a Palamós i almenys vam tenir el premi de la Copa del Rei, que aquest any és el que busquem també.
Difícil, serà difícil però vaja, no impossible de moment. La setmana vinent acabem de fer números del tema de la Copa del Rei, serà l'última secció, com sempre, en el llibre de registre, portant-nos les estadístiques prèvies d'un partit del Centre d'Esports. Miguel Ángel Rodríguez, la setmana que ve et toca fitxar una altra vegada.
Molt bé, moltes gràcies.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a tot això, més enllà d'aquest partit, aquest València-Mestalla-Sabadell de diumenge a les 12 a l'Antonio Puigat des de Paterna, 17 equips busquen a partir de demà i fins diumenge, durant tot el cap de setmana, el poliesportiu Boverena de Pamplona, l'ascens a la divisió d'honor de tenis taula. Entre ells, el Natació Sabadell, que surt com un dels grans favorits després de completar una fase regular pràcticament perfecta a la Primera Nacional. És una informació del Joan Blanc.
L'equip masculí del Natació Sabadell de tenis taula surt aquesta tarda cap a Pamplona buscant el gran objectiu de la temporada, l'ascens a la divisió d'honor. Després d'una fase regular molt bona, amb una sola derrota contra l'Escala, els de Pere Veïs, Ivan Ruiz, Ferran Brugada i Ramon Cliviller tenen clar que han de fer tot el possible per rematar la temporada i posar-li la cirereta. I això passa, evidentment, per l'ascens a divisió d'honor, tal com afirma el palista Ramon Cliviller.
L'objectiu és l'ascens, ja es va fer un equip i ja es va plantejar des del principi de temporada, s'han anat aconseguint les fites per poder tenir aquest objectiu a l'abast, i ara que el tenim a l'abast, doncs agafar-lo i aconseguir-lo.
Els sabadellencs estaran molt pendents del sorteig de campions d'aquesta tarda, 5 possibles rivals i 2 a evitar. el Marpex Veraune Renteria i el Móstoles. Ramon Cliviller explica per què.
Sempre mires, no?, els equips. Primer mires si tenen estrangers, després mires, doncs, els altres equips locals, els altres jugadors locals, quin nivell tenen, i sí que hi ha, tenim alguns en ment que volem descartar o que ens agradaria descartar, però com que sabem que no és possible, nosaltres hem d'anar a el que hem d'anar, i és a guanyar el partit de dissabte a la tarda. Millor, els equips més forts que nosaltres pensem que ens pot tocar, doncs seria el Marpex Oarge, que és un equip basc, i el Móstoles, que també és un equip fortet.
Així doncs, Universitat de Burgos, Boadilla i Múrcia són els equips que voldrien els jugadors del club en el sorteig d'aquesta tarda. Aquesta primera eliminatòria de campions es jugarà demà a la tarda i en cas de guanyar-la, els palistes del Natació Sabadell ja hauran assolit l'ascens a Divisió d'Honor. En cas de derrota, tindran una última opció diumenge a la tarda. L'experiència pot ser un factor molt important en una fase d'ascens i, en aquest sentit, els sabadellencs tenen un punt d'avantatge respecte a altres rivals. Ramon Cliviller admet, però, que jugar una repesca diumenge és fort s'ha complicat, sobretot a nivell mental.
És complicat, encara me'n recordo, no? Des de fa dos anys que vam pujar perdent el dissabte a la tarda i el gust que se't queda a la boca i al cap després de perdre el dissabte, després de perdre aquesta primera oportunitat i sabent que només tens un partit més diumenge i que si tornes a perdre doncs no pujaràs, clar, se't queda el cos malament, no? Però bueno... Cap fred. I tant vagi bé com vagi malament, el que hem d'intentar aconseguir és guanyar un dels dos partits.
L'últim equip que va pujar a Divisió d'Honor pel que fa a la ciutat de Sabadell va ser Club Falcons, i en aquell equip ja hi eren, entre altres, Ramon Cliviller i Pere Veis. Així doncs, toca ser optimista i confiar en el bon joc i la qualitat dels palistes del club en aquesta fase d'ascens a Divisió d'Honor que a partir de demà i fins diumenge es farà a Pamplona, i on, per cert, a banda del Natació Sabadell, també serà un altre equip català, l'Escala. Malauradament, Club Falcons és el gran absent d'aquestes fases després de la seva renúncia per motius esportius i econòmics ara fa uns dies.
Segueix-nos a Twitter @RadioSabadell.
I l'Astralpool Natació Sabadell pot classificar-se avui mateix per les semifinals del play-off masculí de waterpolo. L'equip del Xava Gómez visita el Mediterrani després de l'ajustat triomf de fa un parell de dies, de dimecres, 8-7, al primer partit d'aquesta sèrie. Sergi Cabanes, waterpolista del club, espera un partit semblant aquest que es va disputar aquí a les piscines Carles Ibars de Can Llong, però espera aprofitar la profunditat de banqueta i l'experiència per sentenciar per la via ràpida l'eliminatòria.
Jo crec que tres primeres parts no serà gaire diferent que com vam jugar a casa nostra, o sigui, sortiran a mossegar, en algun sentit de la paraula, sortiran amb moltes ganes com han mostrat en molts partits d'aquesta temporada, i a lo millor nosaltres, gràcies al físic i gràcies a l'experiència que hem adquirit d'Europa, podem fer una quarta part molt en el que puguem treure el partit, saps?
La cita arrenca a 9:15 a la Josep Vallès de Barcelona, piscina descoberta. De moment ja ha quedat definida l'altra semifinal, que enfrontaran un derbi l'Atlètic Barceloneta amb el Natació Barcelona. Si el Sabadell passa avui, es veurà les cares amb el guanyador del Terrassa Sant Andreu, de moment amb sorpresa, amb triomf andreuenc en el primer partit, en el primer duel a la piscina dels agarencs. L'equip femení de l'Astralpool a tot això va encetar ahir a la nit als play-off, en el cas de les noies directament a les semifinals, però això sí, mateix escenari i mateix rival contra el Mediterrani, en el seu cas amb golejada per 20-5. Laura Ester parla d'un medi que va ser combatiu, l'espera igual de cara al següent compromís, però amb un ritme, podríem dir, diferent al d'aquest Natació Sabadell.
Jo crec que el medi és un equip que ha fet una bona temporada, cada quart, jo crec que era un dels seus objectius, i bueno, o sigui, és un equip que jo crec que tot el partit a un Sabadell no pot aguantar, però que dona la cara tot el que pot i més.
Així, les de David Palma també són com els nois, a només un partit de passar ronda, en el seu cas no a semifinals, sinó directament a la gran final d'aquesta Lliga Iberdrola femenina. Demà a les 12 juga el segon punt, el segon partit a la piscina del Mediterrani. A l'altre semi, el Sant Andreu va vèncer per 8-7 contra la Sirena Mataró al primer partit.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
11 minuts per tancar les portes de l'hotel suís. La Titan Desert arriba avui al seu últim dia de competició, de Merzouga a Mahdia. 79 quilòmetres i un desnivell de gairebé 700 metres pel desert per tancar aquesta edició. Al final del traçat és just un tram de dunes per afegir-li també una mica de dificultat aquest últim dia de la prova de resistència de la Titan Desert. Com cada dia ens colem dins de la caravana amb el ciclista sabadellenc Santi Ramos, llegenda de la Titan Desert, explicant-nos des de dins com li ha anat, en aquest cas, el penúltim dia de competició.
Bona tarda des de l'hotel Tombuctú, a Merzouga. Finalitzada la cinquena etapa de la Titan Desert, l'etapa de navegació. Ha anat superbé, hem retallat quasi 7 quilòmetres, el temps oficial que ens donava de quilometratge a organització. De l'equip de Cicles Berenguer continuen els 11 corredors dintre de temps. O sigui, aquest any anem a tope. I, bueno, res, a esperar l'etapa de demà, l'última etapa ja, que no és un tràmit, seria una etapa de 70 i escaig quilòmetres, també algo complicadet. I, bueno, espera a veure demà poder entrar a l'arc de meta i poder finalitzar i ser finishers novament de la setena Titan Desert consecutiva. Gràcies per tot i fins molt aviat. Esperem demà poder tornar a parlar amb vosaltres. Salut i pedals.
Cada nit, quan arriba de l'etapa cansat, agafa el mòbil i ens envia el seu resum de com li va la Titan Desert al Santi Ramos. Dilluns, l'última entrega amb el final de la Titan i les vivències, tant de bo que sí, d'aquest últim dia que està vivint ara ja en directe de la Titan 2018, el Santi Titan, com el coneixen, que en cas de confirmar que arriba al final de la prova es quedarà només una Titan Desert de la categoria de Legend Platinum, el seu pròxim objectiu. I ara és el moment de fer memòria i de recordar un equip sabadellenc de llegenda, al Centre d'Esport Sabadell de Balonmano. Es deia així, tal qual, el de Balonmano, el d'handbol, tot plegat perquè demà justament se celebra el 50è aniversari d'una fita històrica per aquest conjunt de la ciutat, i és que el 5 de maig de 1968 aquest equip va guanyar el Campionat d'Espanya d'handbol de primera divisió a Gijón, a Astúries. Ahir tota la plantilla, i per commemorar aquesta efemèride, va tornar a oferir a l'Ajuntament de la ciutat aquest títol. Allà hi va ser en Marc Pijuan, que juntament amb la veu de la Mireia Sanz i el muntatge tècnic de la Rocío García ens han preparat aquest reportatge.
Ens situem a l'any 1968, quan un grup de joves jugadors que jugaven al Centre d'Esport Sabadell de Balonmano decideixen fer un pas endavant en la seva carrera esportiva. La creació de la primera divisió d'handbol suposava competir contra els millors equips de l'estat espanyol. Després de ser campions, el seu grup nacional, competint amb equips com el mateix Joar Gràcia, el San Fernando de Saragossa, l'Hípica de Saragossa o l'Helios, també saragossà, els sabadellencs van haver de jugar a la semifinal de la competició contra l'Eguia Basc. A l'anada, jugada al País Basc, derrota per 2 gols de diferència, i a la tornada, jugada al pavelló del carrer Cervantes, victòria per 3 gols dels sabadellencs, remuntada i classificats per la gran final. Un partit que disputarien contra el Volcano de Vigo, l'altre finalista del torneig. La federació va decidir que aquella gran final s'havia de disputar en camp neutral i el Centre d'Esports va haver de viatjar cap a Gijón, seu d'aquell partit. I allà el conjunt arlequinat es va imposar amb molta comoditat al gallec per 22-13. D'aquesta manera, els sabadellencs s'alçaven amb el títol de campions d'Espanya de primera divisió. Ara, 50 anys més tard, el record d'aquella fita històrica es manté, però el que sobretot perdura són els llaços d'amistat d'un equip de llegenda. En parla l'Isidre González, membre d'aquell equip sabadellenc.
Aquelles èpoques, doncs, tots érem molt més joves, evidentment, però, esclar, el fet d'entrenar cada setmana, sortir molt, sortim junts, després el diumenge, no sé quant, tal. Bé, l'amistat es va també consolidant amb el dia a dia, no? I l'esport d'equip té aquesta facultat, doncs, de poder fer aquestes relacions.
I és que més enllà de l'èxit competitiu, la importància d'una cita com la que enguany es commemora a la ciutat transcendeix l'aspecte purament esportiu. Aquell equip campió ara s'ha transformat en un gran grup d'amics que ho fa tot molt més especial. Isidre González.
El que passa que les coses s'han de treballar, s'han de regar, s'han de dilletar, sempre hi ha algú que va, vinga. I aquest vinga va ens ha portat fins aquí. Vol dir que, a part d'haver guanyat una copa, un campionat d'Espanya, que és molt important, al cap dels anys es dona més valor a les coses, això va ser molt important, però el més transcendent és haver aconseguit fins avui això, que aquest grup d'amics puguem trobar aquí al cap de 50 anys i no esperem, no acabar aquí, perquè un cop s'acabi tot això, doncs continuarem fent els sopars com sempre fins que, mira, suposo que esperem que quedi jo l'últim que sóc el més jove.
I si va haver una persona important en aquella consecució de la Copa, hem de destacar el paper de l'entrenador d'aquell equip, Jordi Martí, un exjugador sabadellenc internacional i que es va incorporar a l'equip per aportar l'extra de professionalitat que necessitaven per competir amb els millors. I així va ser. Martí, més enllà d'aspectes tàctics, va incidir en els físics i va fitxar un preparador físic. Es tractava de Lluís Muñoz, mític jugador de futbol del Sabadell, l'Espanyol o el Deportivo, entre d'altres. Entre tots dos van fer d'aquell un equip campió. Martí, però, es vol treure mèrits.
Bueno, l'important, el més important van ser ells, que la van guanyar. Que tothom vam posar el nostre granet de sorra allà, potser sí que els vaig donar una miqueta més d'empenta, però tots ho van fer-ho ells, vol dir que tots ho van fer-ho ells.
Aquell equip també tenia grans jugadors, de fet tres ja eren internacionals amb la selecció espanyola i aquella conjunció va ser decisiva per alçar-se amb un trofeu com aquest. Martí diu que eren molt bons.
Molt. No vaig tenir cap complicació quan els vaig agafar, perquè ja hi havia tres o quatre jugadors molt importants i, és clar, jo deia que quan jo els vaig ensenyar aquesta colla, si ells ja m'han d'ensenyar a mi. Total, és que vam formar una pinya tan forta que no ho havia vist mai. I així vam anar i fins avui.
Ara, més que un equip que es reuneix de nou, Martí assegura que ja són com una família.
Una família, sí. S'ha convertit això en una família, perquè pensa que no hi ha cumpleanys, no hi ha sant, diguéssim, doncs, alguna festeta d'algú, tots la sabem i tots la celebrem.
Una família que tot just ara arriba als 50 anys, però que estem segurs que en complirà molts més.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Per tancar el programa avui, repassem una sèrie d'informacions en format més breu, com per exemple l'Escola Pia, que s'ha classificat pels quarts de final de la Copa Catalunya de futbol sala. Els de Borja Burgos tenen a només un partit la que seria la seva primera final a 4 d'aquesta competició. Havent jugat ja la Copa del Rei, havent estat campions de segona B i pujant a segona A, tot i no poder fer front després a aquesta categoria, l'únic objectiu que li manca al conjunt Escola Pia és aquest, d'arribar a una Final Four de Copa Catalunya. Ahir, al partit de vuitens, Bronzesval, Montcada 5, Escola Pia 9. I el Sabadell B rep diumenge a les 12 la Fundació Grama, el líder de Primera Catalana que podria proclamar-se campió de Lliga a Olímpia, depenent de com vagi la jornada. Carlos López, l'entrenador del filial Arlequinat, creu que es tracta d'un equip amb potencial de superior categoria.
Al final la Grama té un pressupost que és un pressupost de tercera divisió, amb jugadors experimentats, el mateix capità és Robert Morales, vull dir que és d'aquí de la casa i això ja pot una miqueta mostrar la resta d'equip. Llavors, bueno, un equip amb un potencial brutal, una maduresa, jugadors que són d'una altra categoria.
Després de dues victòries seguides, el Sabadell B té 3 punts de marge respecte a la promoció de permanència. Carlos López recupera per la cita contra la Grama el sancionat Eric Arevalo. I l'OAR ja coneix rivals a la Copa Catalana d'handbol. Els graciencs es veuran les cares amb el filial del Granollers, el Bordils B i el Sant Vicenç. Abans toca tancar la Lliga defensant demà el 6è lloc que ocupen ara. En l'última jornada, a partir de les 7 del vespre, els de Miquel Benítez rebran un rival directe, la Salle Montcada. El tècnic explica així els al·licients d'aquest últim partit de Primera Nacional.
L'objectiu és puntuar aquesta setmana sí o sí, està clar, i sobretot per fer això necessitarem defensar molt bé i defensar sobretot els teus homes claus, que són els dos germans Maresma, sobretot. També més és un partit especial perquè ve un ex-OAR, el Marc Fàbregas, un company al que li tenim molt d'apreci i, bueno, sempre és maco retrobar-te amb jugadors que havien estat aquí a l'OAR.
Jugat ahir, el Creu Alta Sabadell Handbol va aconseguir el seu triomf a la Copa Catalana. Els dits de damunt van superar l'Handbol Cooperativa Sant Boi 33-26. Ara els arlequinats jugaran la primera plaça de la Lligueta en l'última jornada a la pista de l'Handbol Banyoles. El Natació Sabadell de bàsquet femení, de la seva banda, ha assolit la salvació virtual a Primera Catalana gràcies al triomf de nit per 42-47 a la pista del Sant Andreu Natzaret de Badalona. I encara en bàsquet, el Natació Sabadell arriba a l'última jornada encara amb opcions de permanència, tot i ser cué de la Copa Catalunya. Els nadadors, això sí, no depenen d'ells mateixos per evitar baixar. Ricardo Tomàs, l'entrenador, parla així del desplaçament de dissabte a les 6 a Lliçà d'Amunt.
No ens queda un altre, ja no depenem de nosaltres, hem anat perdent les nostres oportunitats que teníem de guanyar nosaltres els partits i ens queda aquesta última opció.
En concret, el club necessita guanyar i que perdin Samà i Mollet B per fer el play-out i no baixar directe. En canvi, el bàsquet Pia, guanyant, se salva directament. Diumenge a les 6 reben el Zamar Ploms Salle Reus. Jordi Gorina, base Escolapi, comenta la motivació que tenen dins del vestidor.
Amb totes les ganes i motivació del món per poder-ho rematar, diguéssim, no? Aquest final de temporada que estan fent tan bo, poder posar la guindilla al pastel i rematar la millor tota la temporada.
L'equip reusenc és quart amb 6 victòries més que la Pia. El grup 2, per cert, el Sant Nicolau ja ha descendit, tanca la Lliga diumenge a les 6 a casa, rebent l'Alpicat. Una abraçada del Toni González des del control de so. Aquí posem el punt i final aquesta setmana a l'Hotel Suís. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.